Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. L'amnistia vista des de Catalunya, pot haver-hi referèndum, pacte fiscal, tenen data ja per veure's amb el president Puigdemont. L'amnistia plana avui per aquest estudi de RAC1 en un dia curiós pels treballadors d'aquesta casa, perquè és el primer cop que un president del govern d'Espanya ens visita a casa nostra, i això comporta unes formalitats i unes incomoditats que avui tenim i patim en aquesta ràdio, com és lògic. Però no tots els dies un president espanyol en exercici visita un estudi de Ràdio Catalunya. De fet, és la primera vegada en 23 anys que ho fa en aquest estudi de RAC1, l'emissora líder del país, fet que, per se, seria ja una anomalia. Ens visita un president que, si fos actor, seria un especialista que doblaria els protagonistes en les escenes de risc i que sempre ha d'escollir entre caure pel precipici o llançar-se per la finestra. És un president que va néixer pràcticament mort i que ha revifat, de vegades sembla que amb una solitud desesperant, també amb una sort admirable, però també amb un talent per ensumar el camí a escollir únic. A Pedro Sánchez, millor que no li donis l'esquena, que no li fallis ni li portis la contrària. És un home que ha hagut d'anunciar-nos una pandèmia com la del coronavirus, que ha conviscut amb l'inici d'una guerra a Europa i amb una oposició que ha adaptat una paraula tan simple i tan senzilla com fruta per l'insult més intolerable i desagradable. Però ha saltat tots els obstacles, fins i tot el del canvi d'opinió, quan ha passat de dir que Puigdemont era una anècdota ara que se l'anomena ja president. És la política. Pedro Sánchez es reuneix avui amb Pere Aragonès al Palau de la Generalitat i demà amb Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. I un té la percepció, anys després, que avui el president del govern d'Espanya té millor relació amb un independentista que és president de la Generalitat que amb el líder de l'oposició a Espanya. Viure per veure. I el veurem. El president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, a les 9 del matí, en aquest estudi, a RAC1. Són les 82 minuts. Benvinguts al món.
Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous, dijous 21 de desembre del 2023.
I avui no s'esperen canvis importants, serà un dia de sol amb algunes boires matinals i l'ambient es mantindrà hivernal, amb vent de mestral i de tramuntana.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha uns vehicles apartats al voral a la C32 a Cornellà de Llobregat en direcció a Castelldefels per un accident que provoca ara 2 quilòmetres de cues i, d'altra banda, una avaria a la B23 entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona genera ara 3 quilòmetres més de molta congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Pedro Sánchez serà a les 9 en aquest estudi aquí al món a RAC1. Com dèiem, serà el primer cop que un president del govern d'Espanya en exercici visita aquest estudi. Pedro Sánchez es desplaça a Barcelona perquè aquest migdia a les 12 es reuneix amb el president Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. És una cimera clau carregada d'expectació. De fet, fa un any i mig de l'última trobada oficial entre els dos i arriba en un moment de tibentor entre el PSOE i l'independentisme. De fet, Junts i Esquerra volen que els jutges acusats a l'Ofer donin explicacions a les comissions d'investigació al Congrés, però la Moncloa insisteix que protegirà els magistrats. No és l'única patata calenta que tenen sobre la taula. Pere Aragonès rebrà Pedro Sánchez amb una llista llarga de reivindicacions. Li tornarà a plantejar la celebració d'un referèndum per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, li demanarà negociar de tu a tu un nou model de finançament per Catalunya i intentarà accelerar el traspàs de Rodalies. Per això, abans que vagi a Palau, al president Sánchez li preguntarem per tots aquests temes. Després de l'amnistia, toca obrir el meló del referèndum, es planteja negociar una millora del model de finançament, publicarà les famoses balances fiscals, agilitzarà el traspàs de Rodalies, quan es reunirà amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, quan fa que no hi parla, quina relació hi té. Però hi ha encara moltes més qüestions que tenim ganes d'abordar amb Pedro Sánchez, si és partidari de prohibir el mòbil a les escoles, per exemple, si prorrogarà la rebaixa de l'IVA dels aliments, si mantindrà les bonificacions al transport, per què ha decidit invertir 2.000 milions de diners públics a Telefònica. De tot això i de molt més intentarem parlar en el temps que tenim concedit per part de la Moncloa per poder parlar amb Pedro Sánchez a partir de les 9 en punt del matí, que serà més de mitja hora. El president espanyol ja ha aterrat a l'aeroport del Prat. Després de passar per aquest estudi, inaugurarà el supercomputador Mare Nostrum 5. És un acte previst per les 11, que ja compartirà amb Pere Aragonès. Aniran per feina perquè a quarts de 12 està previst que tots dos ja marxin cap al Palau de la Generalitat per reunir-se a porta tancada. Un cop acabi aquesta trobada, els dos compareixeran per separat a la galeria d'O caòtica per fer-ne balanç. El primer de sortir serà Sánchez i després ho farà Aragonès. Els equips de tots dos van valorar la possibilitat que compareguessin plegats, però abans d'ahir, quan ultimaven els detalls de la cimera, ho van acabar descartant. Des de la Generalitat insisteixen que la d'avui ha de ser una reunió de feina, no només per fer-se la foto. Per això tenen entre cella i cella que hi hagi avenços concrets en els acords que Esquerra va pactar amb el PSOE a canvi d'investir Pedro Sánchez, com la reforma del sistema de finançament o el traspàs de Rodalies. En canvi, des de la Moncloa s'evita entrar en detalls, recorden que la reunió forma part de la normalitat institucional i creuen que és una mostra més de l'aposta del govern espanyol pel diàleg. Tenen més dades Laia Colomer i Jordi Armenteres.
Sí, des de l'entorn del president aragonès insisteixen que la d'avui és una reunió per anar per feina, no només protocolària, perquè tots dos presidents ja es coneixen i no és la primera vegada que reuneixen. De fet, les prioritats que avui Aragonès posarà sobre la taula són quatre i conegudes: la carpeta de les inversions, i aquí asseguren cal encarrilar el traspàs de Rodalies, també el finançament singular de Catalunya, la defensa del català i la resolució del conflicte polític. Caldrà veure, per exemple, si es reactiva d'una vegada per totes la taula de diàleg entre governs, que no s'ha reunit en tot aquest any. A Palau deixen clar que un cop ja s'ha constituït el nou govern espanyol, ara toca desplegar i donar compliment a tots els acords pactats. Un exemple d'això és l'acord que tots dos governs van tancar precisament ahir per la transferència de 1.600 milions d'euros perquè el cost dels Mossos creixi fins als 22.000 agents en els propers anys.
Moncloa remarca que la reunió demostra l'absoluta normalitat de relacions institucionals. Res a veure, per tant, amb el 2017. I posa en valor també que Sánchez arrenca la gira de reunions amb presidents autonòmics precisament a Catalunya. L'equip del president espanyol no vol aprofundir en possibles acords, que s'hi abordaran qüestions d'interès comú que, ens diuen, paraules textuals, milloraran la vida del conjunt de ciutadans. Es parla de trobar de mànim constructiu, posant en valor la col·laboració institucional dels dos governs i enterrant, per tant, qualsevol confrontació passada. Sánchez fa un pas més en tota aquesta desescalada planificada i que culminarà amb les trobades amb Oriol Junqueras i amb Carles Puigdemont de cara a la primavera.
La reunió amb el president Pere Aragonès feia setmanes que estava agendada, però ahir Pedro Sánchez en va programar una altra de pendent amb Alberto Núñez Feijóo. Després d'un llarg estria ronça, el president espanyol i el líder popular han acordat trobar-se demà al Congrés per parlar de tot sense embuts. L'un i l'altre van citar-se des del faristol de la Cambra Baixa durant el primer cara a cara de la legislatura. Sánchez va estendre la mà a Núñez Feijóo i el cap de l'oposició li va respondre així.
Cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche.
Como quiera, sin mediador. Donde quiera. En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. ¿Será usted capaz, señor Sánchez? Yo sí.
Les trobades entre el president del govern d'Espanya i el líder de l'oposició normalment acostumen a tenir lloc a la Moncloa, i per això que ahir Feijóo proposés reunir-se al Congrés va descol·locar Sánchez. Tot i això, hi ha accedit l'un i l'altre, es veuran les cares demà al matí a 11:15, a l'ordre del dia de la reunió hi ha un tema marcat en fluorescent, la renovació del Consell General del Poder Judicial, caducat des de fa 5 anys, també parlant del finançament autonòmic, però sembla gairebé impossible que els dos partits es posin d'acord en dos gripaus que fa anys i panys que arrosseguen. L'únic tema en què podrien arribar a una entesa és la reforma de la Constitució per suprimir la paraula disminuïts, que fa referència a les persones amb discapacitat. Núñez Feijóo avança que està disposat a fer-ho, però reclamarà a Pedro Sánchez que es comprometi a controlar Sumar i els partits independentistes perquè no aprofitin la benentesa per demanar més canvis a la Constitució. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del món RAC1, don Anton Losada.
L'espera ha sido larga, pero confiemos en que haya merecido la pena. Hoy, en RAC1, entrevista en la cumbre. Don Jordi, mano a mano, al fin, con el presidente Sánchez. Aguardemos que sea la primera de más. Significará que el presidente ha entendido que hay más medios que los de Madrid y que si quiere hacer pedagogía, lo inteligente es hablar en los medios que escucha la gente en cada país. Se recomienda seguirla con atención. Es la ocasión perfecta para que Pedro Sánchez explique con calma sus soluciones para Cataluña y para el resto. Desde la amnistía es el offer que existe, pero no se puede decir, pasando por la financiación para mejorar la educación o la sanidad, tan castigadas por los recortes y la pandemia, y tan necesitadas de que sean de verdad lo que más importe en la política. El presidente se verá después con el presidente, otra gran oportunidad para pasar de las fotos a los hechos, que de fotos ya vamos más que servidos. Ya puestos, podría aprovechar e intentar lograr lo mismo en su reunión del viernes con Núñez Feijóo. A ver si el espíritu navideño obra su magia.
Gràcies, Don Anton. Més enllà del cara a cara entre Sánchez i Feijóo, ahir al Congrés tothom estava pendent del discurs també de Míriam Nogueras, la portaveu de Junts per Catalunya a Madrid està a l'ull de l'huracà des que va assenyalar públicament tot de jutges a qui acusa d'haver comès l'ofert. Ahir, lluny de recular, Nogueras va anar encara més enllà de les seves crítiques al poder judicial.
Alguns han assumit com a pròpies atribucions que no els pertoquen. Un president interí del Consejo General del Poder Judicial no pot cridar a l'ordre a una diputada d'aquesta cambra. Cap llei li atribueix el control o la vigilància de la legítima activitat que fem. L'estratègia de la cúpula judicial d'ingerència a la política no té precedents en el nostre entorn europeu.
Per investigar aquests excessos, Junts va pactar amb el PSOE crear una sèrie de comissions al Congrés que han posat en peu de guerra jutges i fiscals. Avui, precisament, el Consell General del Poder Judicial determinarà si aquestes comissions d'investigació són legals o no són legals. Alguns dels vocals conservadors reclamen que el màxim òrgan de govern dels jutges es posicioni de manera contundent contra el que consideren que és un assetjament directe a la judicatura. També demanen mantenir classificats documents secrets com els d'espionatge en Pegasus. Als tribunals, els jutges també es protegeixen entre ells. Ahir, l'Audiència Nacional va arxivar la petició d'un dels imputats pel cas Tsunami Democràtic per apartar el magistrat García Castellón. L'havia presentat al cap de l'oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alai, però els jutges de l'audiència diuen que han detectat errors formals a l'escrit i que per això no l'admetran a tràmit. La Fiscalia maniobra en la mateixa direcció, intenta blindar-se de tota acusació de l'ofer. El Consell Fiscal ha anunciat que empararà a tots els fiscals que van actuar o actuen en causes relacionades amb el procés. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, els defensa i assegura que tots han actuat d'acord amb la llei. Són les 8 i 11 minuts, però malgrat el clima de crispació que impera a Madrid, aquesta nit s'hi ha celebrat la gala de l'Associació de Periodistes Parlamentaris. Un moment de distensió enmig de tanta gro. Hi ha anat Alberto Núñez Feijóo, però també diversos ministres del govern d'Espanya. De fet, un dels protagonistes de la nit ha estat Òscar Puente, a qui els periodistes parlamentaris han destacat com una de les sensacions dels últims mesos.
Tengo que decir que desde pequeño soñaba con esta gala. O sea, yo cuando veía la televisión de pequeño veía a Gabriel Rufián y a Íñigo Errejón, decía, algún día estaré yo ahí. Y finalmente sucedió.
Així recollia el Premi a Diputat Revelació l'actual ministre de Transports, Òscar Puente, i no ha estat l'únic polític d'esquerres guardonat. Els periodistes parlamentaris han premiat Irene Montero amb el reconeixement de Flagell de la Moncloa, un guardó que normalment reben els polítics de l'oposició, però que aquest cop s'endut ella per com ha fet anar de corcoll els seus companys de govern. Irene Montero no hi ha anat, però l'ha substituït, també en el Parlament, Ione Belarra.
No he hecho las comprobaciones, pero dudo que una ministra en ejercicio haya sido alguna vez azote del gobierno. Creo que lo hemos hecho porque ha sido muy difícil arrastrar al Partido Socialista hacia los cambios y había que azotar un poquito. Es lo malo que llamas al Partido Socialista y siempre la primera respuesta es no. Así que bueno, confío en que podamos en el futuro también volver a azotar un poquito al gobierno.
Tot plegat en una gala en què els retrets polítics, doncs mira, s'han maquillat com a mínim amb bon humor. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, Òscar Puente pujava a l'escenari un parell de cops, diputat revelació i parlamentari 2.0. El socialista reivindica continuar clavant calbots per Twitter.
Que no tengo que hacer caso al presidente de buscarme un community manager y que tengo que seguir con esta estrategia porque creo que es la buena.
Feijóo com a senador de l'any se'n reia d'ell mateix.
Es una pena que ustedes no me hayan votado un poco más, porque yo comprendo que mi partido aprendemos y hablamos solo catalán en la intimidad. Y mi problema es que yo no sé euskera. Eso me ha pasado una gran factura.
Míriam Nogueras, de Junts, pitjor relació amb la premsa. En canvi, Ferran Bel, del PDeCAT, la millor.
Esto solo tiene una única explicación y es el que el día que yo me despedía les traje pastissets de Tortosa, que son unas pastas que a la prensa les gustaron mucho. Pues si queréis aspirar a un premio de esta categoría, ya sabéis, alguna pasta típica de vuestra ciudad.
N'hi va haver per tots els gustos, Aitor Esteban, el millor orador, Ernest Urtas, un millor eurodiputat, i Maria Jesús Montero, flagell de l'oposició.
La gala, a l'Hotel Palace de Madrid, l'ha rematat la presidenta del Congrés, Francina Armengol, només porta 4 mesos al càrrec, però diu que va desbordada de feina.
La jura de la princesa, que eso no pasa nunca y ha pasado, 2 investiduras, una fallida, lo siento Alberto, otra bien lograda y estoy contenta. Y bueno, y nombran al ministro Óscar Puente y como portavoz del PP al señor Miguel Tellado y digo, vaya, no vamos a tener una tarde tranquila en el Congreso de los Diputados.
Armengol també va admetre que, a diferència dels seus predecessors, ella no té gaire gràcia com per fer broma en sopars d'aquest tipus. Pràcticament un quart de nou del matí a Barcelona, la delegació d'eurodiputats que ha visitat Catalunya aquests dies per avaluar la immersió lingüística continua aixecant polseguera. La comitiva va marxar ahir a la tarda després d'oferir una roda de premsa que ha retratat de molt mala manera la comunitat educativa. La portaveu dels eurodiputats va negar que el català sigui una llengua en perill, tal com afirma el govern de la Generalitat, i fins i tot va acusar el Departament d'Educació de deixar-la a l'estacada als pares que volen educar els seus fills en castellà. La líder de la delegació era la política d'Estònia, Jana Tom.
It was made very clear to us.
Ha quedat molt clar per nosaltres que el que busquen és el dret a rebre educació en castellà. No exclusivament en castellà, només el 25%, i això no implica deixar de banda el català. Hem escoltat que iniciar aquestes accions judicials s'ha comportat exclusió social o fins i tot assetjament a les famílies.
And bullying against children and their parents.
I no es va aturar aquí, fins i tot va assegurar que no entén per què es continua aplicant la immersió, un model que ella considera fracassat.
I believe that this is not the only
crec que aquest no és l'únic model possible. Des del meu punt de vista està clar que no està funcionant gaire bé, però en canvi ningú busca cap alternativa i això se'm fa molt estrany.
Which is very strange in my view.
I Anna Tom forma part del grup liberal europeu, el mateix de Ciutadans, però el seu país és coneguda sobretot per les seves tesis properes a la Rússia de Vladimir Putin. De fet, és tan propera al Kremlin que fins i tot s'ha ofert a pagar les despeses legals dels activistes pro-Rússia del seu país. Doncs bé, és ella la que ahir es va encarregar de fer balanç de la visita de 3 dies de la delegació europea en una roda de premsa farcida de dards enverinats contra la Generalitat. La va seguir Eudald Martínez.
I Anna Tom considera que amb les visites d'aquests dies ha quedat provat que el model d'escola catalana no funciona. Posa d'exemple l'últim informe PISA i assenyala les aules on ja es fa un 25% de castellà com una prova de l'èxit del bilingüisme.
And I don't believe...
No crec que la integració sigui un camí unilateral. La integració és que cada part de la societat s'apropi a l'altra. No crec en la integració forçada. Jo això ho anomenaria assimilació.
Forced integration I personally would call assimilation.
I a la conselleria li retreu que no els han aportat dades suficients o que hagin volgut supervisar què els explicaven els directors dels centres que han visitat.
Head of the school, obviously, cannot...
És evident que el director de l'escola no pot parlar lliurement si hi ha la supervisió d'un alt funcionari, que a més no estava al programa. Està clar que això s'allunya molt de ser un intercanvi lliure d'opinions. No ajuda.
And it doesn't help.
Una Tom que va defensar amb dents i ungles la pluralitat de la missió. Diu que amb les reunions amb la conselleria i amb el sindicat USTEC ja n'hi havia prou per fer-se una idea de l'opinió dels favorables a la immersió.
La delegació europea ha estat auspiciada per l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat, que ha acompanyat els seus col·legues en tota la ruta per Catalunya, malgrat que no formava part de la comitiva i que, per tant, no tenia ni veu ni vot. Avui, en una entrevista al diari El Mundo, Dolors Montserrat assegura que els eurodiputats de la delegació han quedat horroritzats per la violència contra les famílies que volen escolaritzar els seus fills en castellà, diu literalment. També hi aprofita per tornar a carregar contra l'amnistia i alerta que la llei servirà per esborrar la ingerència russa al procés sobiranista. En fi, no deixa de ser paradoxal que Dolors Montserrat es queixi de la ingerència russa al procés quan la portaveu de la delegació que ha investigat la immersió és una estoniana polèmica per les seves opinions a favor de Rússia en plena invasió d'Ucraïna. L'única veu una mica discordant amb el posicionament oficial de la líder de la comitiva és la de l'eurodiputada italiana del moviment 5 estrelles, Maria Angela Danzi. Ella defensa que la justícia no hauria de ficar-se en el sistema educatiu. Són declaracions a l'ACN.
Il principio di separazione esiste per questo.
Per això existeix el principi de separació de poders. Ningú s'hauria de queixar si davant d'un conflicte el govern aprova una llei. Amb això no estic d'acord amb la cap de la delegació. És el deure de les institucions establir regles, sobretot quan hi ha un conflicte.
Soprattutto se c'è contenzioso.
Les conclusions finals de la delegació no seran vinculants, però les entitats contra la immersió confien que representaran un cop dur pel govern català. En canvi, la majoria de partits catalans han criticat aquesta missió europea. Esquerra, per exemple, recorda que el Parlament Europeu ni tan sols té competències en educació. I per això ja ha demanat a l'Eurocambra que expliqui el cost de tot plegat. Però la pugna contra el català no només es juga a Europa. El País Valencià, PP i Vox continuen la seva particular croada contra la llengua. La dreta i els ultres governen a l'Ajuntament de Torrent i ara han decidit revisar la revista infantil Camacuc, retirar-la de les biblioteques municipals. La raó, doncs, que està escrit en català. I més enllà de la llengua, però encara relacionat amb les escoles, 2 apunts importants. El primer, Múrcia se suma a Andalusia i Galícia i prohibirà l'ús de mòbils a escoles i instituts a partir del curs que ve. els alumnes només podran fer-lo servir en horari lectiu quan ho requereixin els professors, i el segon, la Comunitat de Madrid prepara una reforma dels currículums a les escoles per reforçar el temari sobre la Constitució o la missió protectora de la policia i de l'exèrcit. A més, el govern de Díaz Ayuso també preveu reforçar l'aprenentatge del castellà a Madrid. La seva intenció és reduir la quantitat d'hores lectives que s'imparteixen en anglès. Per cert, parlant de llibres, atenció a aquesta notícia que llegim avui al País. El govern d'Espanya finança amb fons europeus una pàgina web que ven propaganda falangista i llibres feixistes. És el portal tiendafalangista.com, el nom no té cap dubte, no enganya. A la pàgina s'hi venen camises blaves, insignes de la Falange, pagats amb l'escut franquista, o un ampli catàleg de llibres de dirigents feixistes com Benito Mussolini. El Ministeri de Transformació Digital va atorgar una subvenció de 2.000 euros als propietaris d'aquesta web perquè explica que, malgrat el viatge ideològic de tot el que ven, l'empresa compleix tots els requisits formals per l'ajuda europea. La Comissió Europea ha imposat obligacions a les tres principals webs porno del món amb l'objectiu de protegir els menors. Són Pornhub, Stripchat i Xvideos, que superen els 45 milions d'usuaris mensuals només a Europa. Brussel·les ha acordat que a partir de mitjans de febrer hauran d'adoptar mesures per protegir els drets dels infants i evitar que puguin accedir als seus continguts. Per exemple, amb eines de verificació de l'edat real. La llei redactada per la Comissió també obliga les tres plataformes a posar en marxa protocols contra la difusió de continguts d'abús sexual infantil i de material íntim sense cap consentiment. Alhora, aquests webs també hauran d'establir mecanismes per supervisar i retirar aquests continguts. Si incompleixen, les pàgines porno hauran de pagar multes per poder arribar a ser fins al 6% de la seva facturació a nivell mundial. Precisament parlant sobre pornografia, Twitch ha hagut de fer marxa enrere després de permetre els nus a la plataforma. Només 3 dies després d'acceptar que s'emetin això que diuen nus artístics dibuixats, animats o esculpits, a les últimes hores ha hagut de rectificar del tot i frenar-ho. Per què? Doncs perquè hi ha hagut una explosió de canals de Twitch que difonen pornografia generada amb intel·ligència artificial. Per cert, que aquesta matinada hi ha hagut una caiguda mundial de Twitter que impedia carregar qualsevol missatge a la plataforma, però ja està solucionat. A partir de 7:45, la xarxa social l'ha tornat a funcionar amb absoluta normalitat. En 22 minuts, Dani Alves s'assegurà al banc dels acusats els dies 5, 6 i 7 de febrer. L'Audiència de Barcelona ha fixat la data del judici a l'exjugador del Barça per agressió sexual. Quan es faci, per tant, Dani Alves haurà passat ja més d'un any que és en presó preventiva perquè hi va entrar, recordem, el passat dia 20 de gener. Té més detalls, Benet Iñigo.
Tres sessions perquè tant Alves com tots els testimonis, investigadors i pèrits que saben alguna cosa del cas exposin davant el tribunal què va passar fa un any a la discoteca Sutton. També ho haurà de repetir la noia, tot i la revictimització que això significa. La fiscalia i la víctima han mantingut sempre la mateixa versió i a mesura que han anat apareixent proves i testimonis l'han anat confirmant. Demanaran 9 i 12 anys de presó per agressió sexual. Alves, en canvi, arribarà a judici després de canviar de relat diverses vegades. Primer va negar la relació sexual amb la noia, després va dir que sí, però sense penetració, i finalment, amb els informes mèdics ja sobre la taula, va reconèixer que sí, però que amb consentiment. Alves ja ha ingressat 150.000 euros per fer front a una possible indemnització i, de pas, rebaixar la possible pena per l'atenuant de reparació del dany. I tot plegat amb possibles converses, de moment del tot encallades, per arribar a un acord i evitar el judici. Hi ha temps fins al 5 de febrer a les 10 del matí, hora prevista per l'inici de la sessió i primer cop en un any que Alves sortirà de la presó.
I finalment, el vicerrector de la Universitat de Barcelona, acusat d'assetjament, ha dimitit. El centre ha confirmat la renúncia voluntària i ell diu que començarà a defensar la seva honorabilitat, tot plegat després que el diari destapés que entre 2016 i 2017 el professor hauria enviat missatges fora de lloc a un alumne i l'hauria perseguit per tota la facultat. I a França, el president del país, Emmanuel Macron, ha sortit amb una defensa de Gerard Depardieu, acusat de delictes sexuals. L'actor ha causat molta polèmica els darrers dies, primer per uns vídeos en què apareix burlant-se de les dones i discriminant-les, i després per una nova denúncia per violació. Doncs bé, tot i això, en una entrevista ahir, Macron va trencar una llança a favor de Gerard Depardieu.
Soc un gran admirador de Depardieu. És un gran actor, un geni del seu art, que va donar a conèixer França a tot el món.
Macron també va dir que s'està fent una cacera contra l'actor i va negar que vulguin retirar-li el títol de la Legió d'Honor, com havia dit la ministra de Cultura. La Generalitat flexibilitza les restriccions per sequera qui hagi fet els deures. Les comunitats de regants, les comunitats d'usuaris d'aigua o les explotacions agrícoles o ramaderes que ja hagin aplicat mesures d'eficiència no hauran de reduir tant el consum d'aigua. La mesura s'aplicarà cas per cas i en funció del nivell d'alerta per sequera. Acció Climàtica insta a presentar ja les sol·licituds davant l'entrada imminent a la fase d'emergència. Bàrbara Julve.
Per aconseguir més volum del que fixa el pla de sequera, els titulars de concessions han de presentar un pla d'estalvi davant l'Agència Catalana de l'Aigua. La mesura també vol ser un revulsiu perquè els titulars implementin més mesures d'estalvi d'aigua per afrontar la situació crítica que viu el país per la sequera. La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, explica com s'aplicaran les flexibilitzacions.
L'estalvi, perquè aquí sí que hi ha com unes taules, també, pel fet de regar per goteig respecte al recamanta, ja hi ha un percentatge d'estalvi. Llavors el que s'analitzen són, no, aquests percentatges d'estalvi de manera global.
A Girona, un dels qui ja ho té autoritzat és Vives Planes de Púbol, al Baix Empordà.
I el temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Què el temps?
De moment no s'espera pluja, per tant continuarem amb aquesta sequera. Els propers dies no plourà pràcticament enlloc, només alguns ruixats cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars i també Alta Ribagorça avui, i demà amb cotoneu que avui baixarà fins als 1.600 metres. Amb vent de mestral i tramuntana, que també ho faran avui demà, i amb sol i amb algunes boires que s'han format cap al Pla de Lleida, Plana de Vic i l'interior de les comarques de Girona, i es desfaran a mesura que avanci el dia i s'imposarà el sol. Al cap de setmana també sol i boires amb aquest fred, i sembla que per Nadal i Sant Esteve continuarà també aquesta dinàmica de temps tranquil.
Per cert, Mònica, que fa una estona hi ha hagut un terratrèmol prop sí. de la Seu d'Urgell. Aquesta matinada sembla que n'hi ha hagut un altre, no?
Sí, abans ho comentàvem, que hi havia hagut el de 3,4 a dos quarts d'una de la matinada, però és que a les 8 del matí hi ha hagut un altre de 3,2. A més, s'ha percebut de manera clara, sobretot cap a l'Alt Urgell, però també s'ha notat cap a la Cerdanya, al nord del Berguedà, al Solsonès i Andorra.
8:26 minuts. Bones notícies pels que hagueu d'agafar un avió durant les vacances de Nadal. Els treballadors d'Iberia han ajornat la vaga que havien convocat els dies 29, 30, 31 de desembre i 1, 4, 5, 6 i 7 de gener. Són, evident, dates clau per tots aquells que tinguin pensat passar el cap d'any fora de casa o allargar l'escapada fins als últims dies de les festes. Els treballadors de terra han decidit ajornar les protestes perquè el govern d'Espanya s'ha ofert a fer de mitjancer el conflicte. De fet, avui mateix, el Ministeri de Transports, els sindicats Iberia es reuniran per negociar. Encara en mobilitat, els nous preus dels bitllets de transport públic entraran en vigor finalment el pròxim 15 de gener. El Departament de Territori ha assegurat a RAC1 que es donen 15 dies més de marge per si el govern espanyol aprova mantenir la bonificació l'any que ve. A partir del 15 de gener, els bitllets s'encariran un 6,75% a l'àrea metropolitana de Barcelona i un 3% a la resta del país. Informa Montse Martí.
A la T-Usual i la T-Jove se'ls aplicarà una bonificació del 20% que podria arribar al 50% si el govern espanyol decideix finalment mantenir els descomptes. El director general de Transport i Mobilitat, Oriol Martori, insisteix a RAC1 que necessiten aquests 15 dies de marge per poder actualitzar els preus definitius.
No podem, en aquest cas, assumir la bonificació, en aquest cas, per part de l'Estat, i per tant, deixem pendent i hem decidit posposar 15 dies l'aplicació de les tarifes al mes de gener perquè el Ministeri en digui si aplica o no la seva part de la bonificació.
Si finalment es mantenen els dos descomptes, el 20% de l'ATM, que ja està garantit, i el 30% de l'Estat, a partir del 15 de gener, la T usual d'una zona a l'àrea metropolitana passarà a costar 21 euros amb 35 cèntims, i la T jove 42 amb 70. La T casual i el bitllet senzill no tenen descomptes, i amb l'increment de tarifes un bitllet senzill passarà a costar 2 euros amb 56, i la T casual seran 12 euros amb 12. Els bitllets amb les tarifes actuals seran vàlids fins a final de febrer.
I atenció, els que normalment conduïu per l'eix transversal a Osona, la Generalitat ha detectat un problema estructural a un viaducte i ha decidit prohibir el trànsit de camions en el tram que hi ha entre Sant Sadurní d'Osormort i Arbúcies. Des d'ahir a la tarda no hi poden passar els vehicles de més de 30 tones i la resta han de reduir la velocitat i només poden circular per un carril. Tot això en sentit Lleida. De moment, la restricció només afecta als camions. Esports amb Repsol. El Barça agafa aire i es planta a l'aturada per Nadal amb una victòria, això sí, agònica, contra l'Almeria 3-2. Els de Xavi no milloren, ahir van patir fins al final contra el Cué, un Almeria que encara no ha guanyat ni un sol partit en 18 jornades. Aquest cop Sergi Roberto va erigir-se en l'heroi inesperat amb dos gols que van evitar un altre naufragi del Barça. L'equip es posa provisionalment a 6 punts del Girona i a 4 del Real Madrid a l'espera del que facin avui al camp del Betis i l'Alavés en directe a RAC1. Per cert, que Xavi Hernández va fer la millor roda de premsa de la temporada, va canviar el discurs victimista per un de molt més autocrític i exigent. D'entrada va qualificar d'inacceptable la primera meitat del Barça. La posada en escena va tornar a ser molt desastrosa, Rafinha va avançar el Barça a la mitja hora, però Leo Baptistao va empatar abans del descans i a Montjuïc ja van començar a sentir-se xiulets. Durant la mitja part, Xavi va moure peça i va fer entrar Ferran Torres i Koundé per Joao Félix i Christensen i el Barça va millorar. Sergi Roberto va marcar el 2-1, l'Almeria va aprofitar una pífia d'Araujo i d'Iñaki Peña per tornar a empatar i quan s'olorava un altre ridícul, Sergi Roberto va salvar els mobles amb el 3-2 definitiu. Té més dades, Marta Ramon.
La roda de premsa del Xavi més contundent va ser a cor obert, assenyalant la manca d'ànima dels seus jugadors després d'una primera part calamitosa contra el CUE que va titllar d'inacceptable. Sincer, autocrític i sense filtres, l'entrenador del Barça va detallar com a la mitja part va sacsejar el vestidor amb la xerrada més dura que ha viscut a la banqueta. Xavi va insistir sobretot en una idea, com que no tenen la qualitat del Barça del 2010, donar-ho tot al camp ha de ser innegociable per poder aspirar els títols.
Me da igual el resultado. Lo que quiero es un equipo con alma, que se deje la piel en el campo. El año pasado esto nos dio dos títulos. Insisto, no tenemos el Barça del 2010, no tenemos la calidad del Barça del 2010. Que os olvidéis que no tenemos la calidad. Tenemos el alma y hay que recuperar todo eso para intentar competir para ganar títulos. La realidad es que si no damos todo, no nos llega contra ningún equipo.
L'equip sembla no tenir prou fam, tot i que la majoria només ha guanyat una lliga. Xavi va reconèixer que era molt greu i va assegurar que una situació com la d'ahir no tornaria a passar. Contra l'Almeria va quedar molt marcat Joao Félix, canviat a la mitja part, mentre que l'heroi elogiat va ser el capità Sergi Roberto, que amb un doplet va permetre acabar amb el 3-2 final.
Sense temps per descansar, l'equip està volant ara mateix cap a Dallas, on aquesta pròxima matinada, a les 3, hora catalana, jugarà un partit amistós contra l'Amèrica de Mèxic, un partit que suposarà un ingrés de 5 milions d'euros pel club. A la convocatòria no hi és Araujo, l'uruguaià no viatja perquè li han de revisar el cop que té el pòmul. Escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Gemma Soler.
Fa temps que el Barça posa excuses de tots colors per no haver d'emmirallar-se i veure's les vergonyes. S'han desdibuixat i convertit en un equip tou on ningú rasca, que té una falta de contundència alarmant al davant i al darrere i on els seus jugadors s'arrosseguen en un moment de confiança nefast. Fa temps que el Barça busca desesperadament un punt d'inflexió, però jugant sense ànima no el trobarà. El Barça va sortir a jugar contra l'Almeria com si fos l'amistós de Dallas i només l'esperit de Sergi Roberto va aconseguir despertar l'equip d'un malson abans de Nadal. Per malson, el viatge llampec d'avui als Estats Units. Potser Dallas és una merescuda penitència per expiar els pecats futbolístics dels darrers partits, però no n'hi haurà prou de passar unes hores al purgatori americà o el Barça comença a deixar-se la pell als partits o aquesta temporada acabarà sent un infern.
Joan Maria Pou, Joan Jopallàs i Miguel Ricom parlant avui aquí al Món RQ i com dèiem avui el Girona juga a les 7 al camp del Betis i el Real Madrid va al camp de l'Alavés a les 2:15. Els dos partits, el del Girona i el del Madrid, en directe els dos a RAC1. Tot plegat també en un dia marcat per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el cas de la Superliga Europea. Serà cap a 9:45 del matí. A grans trets podrien passar dues coses. Que el TJUE es posicioni a favor de la Superliga i doni l'okay perquè els seus impulsors hi continuïn treballant, que és el que volen el Barça i el Real Madrid, o bé que el tribunal sigui més ambigu, que digui que la UEFA no té el monopoli del futbol europeu, però que li permeti amenaçar amb sancions als participants d'aquesta nova competició. La sentència sí que és vinculant i no s'hi podran presentar ja més recursos. Més coses, la justícia sospita que Josep Maria Bartomeu va fer pagaments indeguts mentre era president del Barça. Segons llegim avui al periòdico, són presumptes operacions irregulars que podrien enfilar-se fins als 30 milions d'euros i que el jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona hauria identificat després de mirar-se del dret i del revés l'auditoria encarregada per la Junta de Joan Laporta, el famós forensic. Per això fa 15 dies els Mossos van escorcollar les oficines del Barça a la recerca de documents que acreditin aquesta possible mala praxi. I a la Champions femenina, el Real Madrid ha quedat eliminat a la fase de grups per segona temporada consecutiva. Mentrestant, avui el Barça segellarà la classificació si guanya el Rosengard a l'estadi Johan Cruyff a les 9 i també a RAC1. I en bàsquet, la penya va guanyar de 17 punts a la pista dels Wolves de Lituània, a l'Eurocup, i ja du 7 victòries consecutives, mentre que l'Uni Girona i el Cadí la Seu es trobaran als vuitens de final de l'Eurocup femenina després de rematar ahir les seves respectives eliminatòries. I en motor, Catalunya s'ha quedat definitivament sense el Mundial de Ral·lis per un torçabràs entre les federacions de Catalunya i d'Espanya. Segons Crònica Global, la prova a Catalunya l'organitzava el sector privat, però els desacords entre els organitzadors l'ha acabat sentenciant.
Uf, quin embús. Va, jugarem a imaginar coses increïbles.
Que ens abdueix un ovni i ens deixa a l'oficina.
Que estalviem cada vegada que fem benzina.
Però això ja ho fan els il·luminats. Aquelles persones corrents que, per haver contractat la llum amb Repsol, s'estalvien fins a 300 euros l'any en carburant i en les seves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies.
I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
Atenció als que us veu firar pel Black Friday, perquè el govern ha detectat irregularitats en el 70% d'empreses que ha analitzat. La majoria d'anomalies estan relacionades amb alteracions del preu, amb no indicar de manera clara quina rebaixa es feia o no informar el preu inicial del producte. Aquestes irregularitats poden acabar en sancions econòmiques. El govern i el PSC pacten eliminar el topall de pisos turístics en més de 250 municipis del país. És la renúncia que ha fet el Departament de Territori per poder esgarrapar in extremis el vot favorable dels socialistes catalans al decret que ahir es va convalidar al Parlament. Finalment seran els ajuntaments els que acabaran decidint quants pisos turístics volen, sempre que abans garanteixin que hi ha habitatge suficient per tot el veïnat. Tots aquests canvis entraran en vigor a finals del març que ve. Laia Colomer.
Sí, tot i que ahir el Parlament va convalidar el decret tal i com va sortir del govern, en els propers mesos durant la tramitació parlamentària perquè sigui una llei s'introduiran tots aquests canvis per aconseguir que els socialistes convalidessin el decret, el govern ha acceptat rebaixar-ne bona part del contingut. Ja no afectarà 262 municipis del país, sinó que només els 140 declarats com a zona de mercat tens. I tampoc hi haurà el topall de 10 pisos per cada 100 habitants, sinó que cada ajuntament haurà de decidir quants habitatges turístics vol, sempre que es garanteixi que n'hi ha suficients d'ús residencial. Segons el govern, efectes pràctics, tots aquests 140 municipis hauran de reduir el número de pisos turístics. Sí que es mantindrà, però, que tots hauran de tenir llicència urbanística. Fins ara no calia, tindran també 5 anys per tramitar-la.
Per cert, que gairebé 1.400 persones dormen als carrers de Barcelona. L'últim recompte de la Fundació Arrels la setmana passada va localitzar més sense sostre que mai. I ja no només al centre de Barcelona, la majoria, al voltant de 600, dormen als districtes de l'Eixample i Ciutat Vella, però on més ha crescut la xifra de persones que viuen al carrer és a Gràcia, a Sant Andreu o a Sarrià. 8:36 minuts, us explicàvem abans, els Mossos arribaran als 22.000 agents a l'any 2030. 3.000 efectius més que s'incorporaran al cos els pròxims 6 anys. És el que van pactar l'Estat i la Generalitat amb un finançament de 1.600 milions. D'aquests, gairebé 100 ja es pagaran l'any que ve. La Generalitat celebra que els acords amb el PSOE han accelerat un compromís que s'arrossegava des de l'any 2006. El pacte també inclou l'equiparació de les condicions de jubilació dels Mossos amb les d'altres cossos de seguretat de l'Estat. Sobre l'augment de gent dels Mossos, en va parlar ahir el conseller Elena al Parlament en una pregunta de Junts sobre la multireincidència al Maresme. El conseller va assegurar que el departament està reforçant els punts més conflictius. Tot i això, Joan Ignasi Elena demana un debat responsable i no posar tots els municipis al mateix sac.
També és bo que siguem capaços de discriminar en quins llocs hi ha especialment problemes i en quins no, i no fer un cap mas i generalitzar, perquè això vol molta més precisió. I la situació d'alguns municipis és especialment preocupant, però ho és des de fa molts anys, de forma sostinguda en el temps.
Assegura, per exemple, que a l'Alt Maresme els municipis que depenen de la comissaria d'Arenys tenen uns nivells similars de reincidència als de la resta del país. En canvi, a Calella, on l'alcalde fa dies que demana solucions, estan un 60% per sobre la mitjana. Per cert, que la inseguretat continua sent el primer problema dels barcelonins i ho és a molta distància del segon, que és l'habitatge. Això és el que recull el nou baròmetre municipal. La inseguretat preocupa com a primera opció a un 27% de la ciutadania, seguit de l'accés a l'habitatge amb un 12%, la neteja amb un 10% i el turisme amb un 6%. També escalen la congestió de trànsit i la falta d'educació i de civisme. De fet, el 60% dels barcelonins aproven la gestió del nou govern municipal amb la xifra més alta des de l'any 2020 i la cau de Jaume Collboni passa l'examen amb un 5,1%. Des de fa 4 anys, un alcalde no superava el 5. La tendència també dispara el PSC com a primera força en cas que avui es fessin eleccions municipals. El líder més ben valorat, però, és Ernest Maragall, com va anunciar, demà deixarà l'Ajuntament de Barcelona. Alcarràs, al Segrià, un jutge investiga un capellà del municipi per un presumpte delicte d'apropiació indeguda. L'acusen d'haver robat a una de les seves feligreses, una veïna d'edat avançada. La família de la dona diu que el mossèn l'hauria enganyat per quedar-se amb els seus calés. El bisbat d'Urgell assegura que ja està investigant aquests fets. Des de Lleida, Karen Alfonso.
El mossèn hauria rebut al setembre una citació judicial, però finalment es va ajornar. Els Mossos d'Esquadra l'investiguen des del mes de març per un presumpte cas d'apropiació indeguda. La denúncia expressava que una dona d'avançada edat hauria estat enganyada per donar certa quantitat de diners al sacerdot del poble d'Alcarràs, al Segrià. El bisbat ha emès un comunicat explicant que també han obert una investigació interna per aclarir els fets partint del dret a la presumpció d'innocència del mossèn. Aquest cas ha sortit a la llum un dia després de saber que els Mossos investiguen el capellà de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, també per un delicte d'apropiació de diners d'un ancià d'una residència.
I més coses. L'últim informe policial sobre l'incendi de l'1 d'octubre en una discoteca a Múrcia, que va acabar amb 13 morts, conclou que, com que es va actuar 3 minuts tard, no es van poder evacuar els locals afectats. El diari ABC ha tingut accés a aquest informe on la policia afirma que si s'hagués tingut un únic pla d'emergències i evacuació amb un personal format i coordinat, potser s'hauria impedit la tragèdia. Les flames van començar a la discoteca Teatre, es van escampar al local del costat, que és la Font de Milagros, on els clients van quedar a les fosques i no van poder sortir a temps. Per cert, que a València han robat per segon cop aquest any el nen Jesús del pessebre de Benimaclet. En total ja se l'han emportat 3 vegades, perquè ja ho havien fet en anteriors festes de Nadal. Ara els organitzadors de la confraria del Santíssim Crist han decidit posar-hi una foto del nounat. A més, una mica estrany. A més, el mossèn de l'església, on hi ha el naixement, ha demanat que s'instal·li una càmera de videovigilància per evitar més robatoris com aquest. Le Grand Buffet podria mudar-se al bufet lliure més gran d'Europa, que ha triomfat també entre molts catalans, però molts, està plantejant deixar Narbona instal·lar-se a Carcassona. Té més dades en Joel Penya.
Si el propietari de les grans bufets, Lluís Privat, ha de reunir-se els propers dies amb l'alcalde de Narbona per decidir si toquen el 2 o es queden on estan.
Si los grands bufets se marxen en otro lugar, será Carcassona. Una ciudad de historia muy, muy importante y hay terrenos que son muy buenos cerca de la ciudad. Ahora no somos seguros que vámonos en otro sitio, porque hace falta que hablamos con la municipalidad de Narbona y veremos.
El canvi de local, però, no es produirà abans de 5 anys. Mentrestant, el restaurant seguirà sent una de les destinacions gastronòmiques per excel·lència dels catalans a França, especialment per la facilitat que hi ha per arribar-hi amb TGV. El Bufet Lliure té el rècord del món de formatges, amb més de 111 en exposició, i cada dia acull més de 1.000 comensals.
Avis, tiets, padrins i cuidadors que us feu càrrec d'una criatura quan els seus pares no poden, esteu de sort. Avui i demà, al Zoo de Barcelona us deixa entrar de franc. El zoològic ha organitzat el Dia del Cangur, una jornada pensada per homenatjar totes aquelles persones que es fan càrrec d'una criatura quan els seus pares estan enfeinats. Jana Vera.
Durant aquests 2 dies, el zoo farà un homenatge a totes aquelles persones que cuiden dels nens quan els pares o tutors legals no se'n poden fer càrrec. Per això ofereix entrades gratuïtes a tots els avis, tiets, padrins i cuidadors que vagin amb un menor de fins a 12 anys. A més, tant avui com demà també s'oferirà una activitat familiar per conèixer millor els cangurs. El director del zoo, Cito Alarcón, ho ha explicat a RAC1.
Tot el tema de sensibilització i educació. I una de les coses que volem amb aquesta activitat sobre els cangurs és que la gent conegui el paper important d'aquests animals en els seus ecosistemes.
La promoció només es podrà aconseguir a les taquilles del zoo i estarà limitada a les primeres 2.000 persones per cada dia.
I avui es publica la llista dels finalistes dels Oscars, l'últim cribratge abans de les nominacions definitives. I atenció, perquè segons la revista Variety, la Sociedad de la Nieve té possibilitats de passar al tall en diverses categories.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación.
La magnífica pel·lícula que dirigeix el Juan Antonio Bayona sona amb molta força per ser a la categoria de millor pel·lícula estrangera, però també podria acumular diverses nominacions tècniques. Precisament aquesta tarda, J. Bayona serà el fenomen de Barcelona presentant la pel·lícula. La projecció comença a 8:15 de la tarda. I encara en cinema, avui s'estrena Renaissance, una pel·lícula de Beyoncé.
When I am performing, I am nothing but free.
És el documental que repassa el Renaissance World Tour des que va començar a Suècia fins al final a Kansas City, als Estats Units, una gira que van seguir més de 2,5 milions de fans arreu del món i que va suposar un abans i un després en la carrera de la cantant. Per cert, una notícia d'última hora. Concretament, una persona ha mort aquesta matinada en l'incendi d'una caravana a Vilassar de Dalt, al Maresme. Els Mossos encara estan investigant la identitat de la víctima i els bombers estan analitzant les causes d'aquest incendi. 17 minuts i clavem les 9 en punt del matí. Berto Romero s'instal·la avui al Teatre Coliseum de Barcelona amb l'espectacle Lo Nunca Visto. L'humorista hi farà 4 funcions avui, demà i el 28 i 29 de desembre. També hi tornarà el mes de maig durant un mes sencer. En parlava aquest cap de setmana amb el Xavi Bundó al Via Lliure. Aquesta no és l'única estrena d'avui. Yerma torna al Teatre Lliure després de l'èxit de la temporada passada.
Te diré, niño mío, que sí. Tronchada y rota soy para ti.
El clàssic de Federico García Lorca està dirigit per Juan Carlos Martel, que tanca una etapa de 5 anys al capdavant del Teatre Lliure. Maria Cusó.
Martel treu pit de la gestió d'aquests 5 anys i celebra que s'han complert el 95% dels objectius que s'havia marcat en adquirir el càrrec. Entre ells, l'aposta pel vessant educatiu i social del teatre, l'augment dels abonats i una programació que aposta pel talent local i que mira les dramatúrgies contemporànies. De fet, en aquests 5 anys, el Lliure ha rebut més d'una cinquantena de premis. Tot i això, Martel lamenta la manca de finançament per part tant de les institucions públiques com de la Fundació Lliure.
Aquest projecte, amb el pressupost que nosaltres tenim, amb els 9,3 milions que té, que són els mateixos que té el 2010, no es pot consolidar. Per consolidar-lo es necessiten recursos humans i econòmics. I si em preguntes quants, el doble. 18 milions, ja t'ho dic. En els últims 5 anys el Teatre Nacional ha tingut un augment del 25%. Ha passat de 10 milions a 16 milions.
Martel marxa, diu, amb dos temes pendents. Signar un conveni laboral nou i rebatejar el Teatre Lliure de Gràcia com a sala analitzaran. A partir de l'1 de febrer, Julio Manrique assumirà la direcció del Teatre Lliure.
3 quarts clavats de 9 del matí. Recordeu, d'aquí un quart d'hora esperem en aquest estudi el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que precisament durant una mitja hora llarga contestarà les nostres preguntes sobre els temes d'actualitat vinculat bàsicament a la política catalana, però no només a la política catalana. Mentrestant, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Música aquesta matinada ha publicat nova cançó Triquell, que es titula Fums. És el primer avançament del seu nou EP, que veurà la llum a principis d'any. El presentarà els dies 17, 18, 19 i 20 de gener a l'Ideal de Barcelona, en un format únic que combinarà música i tecnologies visuals. També han tret nova cançó Els Amics de les Arts. Només dura un instant, però sembla... Es diu... Aquest dinàsic, com sentiu, té un aire nadalenc. Els Amics de les Arts la interpretaran als concerts que faran aquests pròxims dies 28 i 29 de desembre a la Sala La Paloma de Barcelona. Aquest dinàs, la nova cançó dels Amics de les Arts, i mentre sentia que parlem de cançons de Nadal, l'actor Ryan Gosling i el productor Mark Ronson ha llançat una versió nadalenca de I'm Just Ken. La cançó original va ser un dels grans èxits de la banda sonora de la pel·lícula Barbie, dirigida per Greta Gerwig. Escoltem-la. I'm just Ken. Doncs bé, ara ha publicat una EP amb una versió acústica, una de ball i una altra nadalenca. I Just Ken, Gosling va aconseguir entrar a la llista Billboard i una nominació als Premis Grammy. I aquesta nit els espectadors de Telecinco s'acomiaden d'una altra cara molt coneguda a la cadena. Pedro Piqueras hi presentarà el seu últim informatiu després de 17 anys. El veterà periodista de 68 anys deixa la direcció d'informatius de Mediaset, que ara assumirà Carlos Franganillo. De fet, ha estat el mateix Pedro Piqueras qui l'ha escollit ara que ha decidit marxar. En una entrevista al diari El Mundo, Pedro Piqueras assegura que tenia la decisió pensada des de feia molt de temps per raons diverses, però sobretot per la seva edat. Per cert, que ha mort als 80 anys el periodista i escriptor Antonio Burgos. El coneixia per la seva llarga trajectòria al diari ABC, que va dirigir l'any 1984. D'altra banda, ahir també va morir un altre periodista, Miguel Ángel Gozalo. Als 85 anys, Gozalo tenia una ampla trajectòria als mitjans de comunicació. Va ser president de l'agència EFE i director de Televisió Espanyola, al marge que va ser germà també d'un dels grans dels esports, que era, que també va morir malauradament fa alguns anys, que era Juan Manuel Gozalo. Hi ha 11 minuts per les 9 al trànsit.
Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. El tram amb més congestió el trobem ara a la Ronda de Dalt per un accident entre Pedralbes i Sant Gervasi en sentit Llobregat, que genera més de 10 quilòmetres de congestió i encara es talla un carril des del nus de la Trinitat. La situació similar també per incidències tant a la B23 per una avaria que talla un carril entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona, com a la C32 per l'accident a Cornellà en sentit Castelldefels amb 2 quilòmetres més de congestió. Ara també es talla tota la calçada en sentit nord a Capellades a la C15 per un altre accident i hi ha desviaments senyalitzats pels vehicles i malgrat aquestes incidències molts trams habituals de la xarxa viària ja van a aquesta hora a la baixa, però encara queden 4 quilòmetres al tram de Santa Perpètua a l'AP7 en sentit Tarragona. És tot des del RAC, bon dia.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu, el Marc es mou pel tracte proper, la Carme es mou perquè busca la màxima qualitat, la Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 d'una manera molt nadalenca. Primer perquè avui, a partir de les 11, parlarem dels millors i els pitjors anuncis de la història de la loteria, tenint en compte que demà es fa el sorteig de la grossa. Ho farem amb Camil Roca, director de l'agència publicitària Camil, i amb el Pere Mas, en qui repassarem anuncis com ara aquest. De la campanya que ja ha passat a la història com el calvo de la loteria. I després, cap a quarts de 12, Guille Milky Way, el líder de la Casa Azul, com sempre ens portarà un bon grapat de cançons, però avui de nadales indies. Nadales com ara aquesta de Liam Gallagher del 2020, que el Guille considera la seva millor cançó post-Oasis. D'aquest programa us vol desitjar un bon Nadal amb felicitació oficial del programa, del món a RAC1. La vintena de membres de l'equip del món a RAC1 ens amaguem dins les caselles d'un calendari d'advent caracteritzats tots amb elements nadalencs per desitjar-vos unes bones festes. L'artífex de tot plegat és un any més el nostre estimat Gonzalo Brito, que s'ha encarregat de posar les imatges de tot l'equip, de l'USAR, dels guionistes, dels productors, dels tècnics del programa i també per fer-ne l'animació i l'edició, tot plegat amb la banda sonora de la música de El Món, d'en Roger Pedrós. Després de 17 temporades i que ens hagueu fet líders d'audiència a Catalunya, una vegada més us desitgem un molt bon Nadal i que l'any que ve sigui igual, si és possible encara una mica millor. Felicitació, en breu la podeu trobar a RAC1, a RAC1.cat, per l'equip del món a RAC1 i amb la direcció del Gonzalo Brito.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
7 minuts i les 9 en punt del matí. D'aquí uns moments, Pedro Sánchez del món a RAC1.
RAC1.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Fins al 24 de desembre, les benzineres Esclat Oil preus encara més baixos. Gasoil a 1,299 euros al litre i benzina sense plom a 1,339 euros al litre amb la targeta client de Bonpreu i Esclat. Sí, sí, gasoil a 1,299 euros al litre i benzina sense plom a 1,339 euros al litre a totes les benzineres Esclat Oil. Aprofita aquests preus.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao. El viatge comença aquí.
Ens diem FIAC Assegurances, F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Nadal amb moda fàcil amb La Sirena i aquesta oferta de pack de 4 llums de bacallà al Punt de Sal o Lluç Premium amb el 30% de descompte a la segona unitat. Només fins al 31 de desembre.
Pensant en qui brindaràs aquest Nadal? Amb vi, cava o potser un combinat?
Wine Palace t'ho posa fàcil. Vine a qualsevol de les nostres 28 botigues i deixa't aconsellar pels millors sommeliers.
Wine Palace, en els teus moments més especials.
No cal gaire per canviar la vida d'una persona. De vegades n'hi ha prou amb un minut, un somriure, una conversa, una paraula o una abraçada. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1.
Aquest dijous, triple menú de futbol a RAC 1. A les 7, des del Benito Villamarín de Sevilla, Betis Girona. Els gironins volen tancar el millor any de la seva història com a líders de la Lliga. Seguiu el partit a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, a les 9, des de l'estadi Johan Cruyff, Barça-Rosengard. Quarta jornada de la fase de grups de la Champions femenina amb Laia Coll, Gerard Ballera i els comentaris de Soraya Chlaui i Pere Aragai. A més, molt pendents des de 2:15 de l'Alavés Real Madrid de la Lliga masculina amb Damià López. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dijous, Girona, Barça femení i Real Madrid a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
RAC1 presenta...
4 milions d'euros!
El món a RAC1. Especial loteria de Nadal amb Jordi Basté. A El divendres 22 de desembre, a partir de 3:15, un matí de premis i moltes sorpreses.
Ui, ui, ui.
Com cada any repartirem alegries i sort.
Moltes felicitats.
Hola, Jordi, bon dia. Gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC1, la participació de Màrius Carol, Jordi Bosch, Xavi Puig, Ernest Folk, Cristina Puig, Mònica Hernández i des de Madrid, Jordi Armenteres.
Molta pasta.
I Marta Massí.
Gira, Molina, gira.
Divendres 22 de desembre, des de 3:15 del matí, la Loteria de Nadal a
RAC1. Exacte, és un RAC1.
Tots som... amb el suport de Torrons Vicenç i El Corte Inglés. Aquestes festes, RAC1 t'acompanya més que mai. El sorteig de la loteria. Vis Nadal al món des del Palau de la Música.
Hola.
Versió RAC1 especials Nadal i Sant Esteve.
No saber res.
No saber res. És una forma de felicitat.
Les nits musicals conjuntes amb RAC 105 el 25 i el 31. Els trivials musicals de Nadal i Cap d'Any.
Un punt, molt bé, un punt.
La grossa de Cap d'Any al Via Lliure.
Què, t'acomiadem o no del 2025?
Els resums de l'any informatiu i d'esports.
Catalunya continua immersa en...
contes infantils per Nadal i Reis.
No sabeu la il·lusió que em fa venir cada any per aquestes dates.
El món a RAC1 especial any nou.
Hola.
Via Lliure especial Reis. També per festes RAC1. RAC1, amb Jordi Basté.